sóc un titellaire i no tinc diners per gaire. Em permeto ser feliç i vaig viatjant...
Bon dia, són les dues.
Notícies en xarxa cap de setmana. Amb Adrià Tella.
Comencem repassant les principals notícies de la jornada. 23 de juny, avui és nit de Revetlla de Sant Joan i molts municipis catalans han programat correfocs, focs artificials i música per gaudir d'una de les festes més destacades del calendari al territori. Adrià Duc, bon dia.
Bon dia, Adrià. Al Pirineu regnen les falles i els corriols de foc que es configuren de les muntanyes als pobles. Al cantó oposat, la platja és l'escenari més destacat de la Revetlla a Barcelona. A Tarragona, els protagonistes són els diables i les bèsties.
La flama del Canigó és un dels elements protagonistes d'aquesta data, amb multitud de pobles que esperen el foc per encendre les fogueres i donar el tret de sortida a la Revetlla.
Aquest migdia, la flama ha arribat al Parlament de Catalunya, on l'ha rebuda la presidenta de la cambra, Josep Rull.
Moment ara per conèixer la previsió del temps per aquest diumenge de Revetlla de Sant Joan, amb núvols a la costa i prelitoral i calma a l'interior i Pirineus. Sergi Càrceles.
Després d'aquests ruixats que hem tingut a Barcelona i al Baix Llobregat avui al matí, esperarem una tarda una mica més ennuvolada, sobretot al litoral i prelitoral. No descartaríem fins i tot alguna gotellada molt dispersa, però això sí, bastant suau. A la resta del territori, sobretot a l'interior de Catalunya i al Pirineu i Prepirineu, tindrem molt de sol i les temperatures màximes arribaran fins als 30 graus, per exemple, al sector del Segrià o també de la Terra Alta. A la nit, molta tranquil·litat, podrem gaudir d'aquesta Revetlla, únicament algun ruixadet molt dispers que pot haver a la costa, però poc important, i per al dia de Sant Joan molt de sol i únicament alguns núvols baixos que apareixeran a la tarda al Pirineu.
I avui es disputa el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 al circuit de Barcelona-Catalunya. Serà a partir de les 3 de la tarda.
S'espera que amb l'afluència d'avui, unes 200.000 persones en total hagin passat aquests dies pel circuit de Montmeló.
Com sempre, aquesta presència d'aficionats genera certes complicacions al trànsit al voltant del circuit.
Tot i això, durant el matí i fins ara, força tranquil·litat. Tan sols alguns quilòmetres amb retencions a la C35 entre Granollers i Montmeló cap a l'accés al circuit.
D'altra banda, també en plana esportiva, en hoquei patins, el Barça s'ha proclamat campió de l'hoquei lliga aquest migdia, guanyant per 1-4 l'Ateneu de Sant Sadurní davant el Noia en el quart partit de la sèrie per decidir el títol.
El Noia havia aconseguit posar el 2-1 al global de la sèrie, però no ha pogut forçar el cinquè partit. Punt i final a la temporada.
En futbol, l'Espanyol es juga aquesta tarda l'ascens a la primera divisió. D'altra banda, final molt cruel pel Nàstic de Tarragona el passat vespre, que es va quedar sense ascens a segona en l'última jugada de la pròrroga davant el Màlaga. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Adrià Duc i jo mateix, Adrià Tella. 23 de juny, avui és nit de Revetlla de Sant Joan i molts municipis catalans han programat correfocs, focs artificials i música per gaudir d'una de les festes més destacades del calendari al territori. La flama del Canigó és un dels elements protagonistes d'aquesta data, amb multitud de pobles que esperen el foc per encendre les seves fogueres. Amb la distribució de la flama es dona el tret de sortida a les Revetlles.
La flama es manté encesa tot l'any al Castellet de Perpinyà i cada 22 de juny es porta fins a la cima del Canigó, des d'on es distribuirà a tot arreu, un símbol de la identitat comuna de totes les terres de parla catalana. Aquest migdia la flama ha arribat al Parlament. L'ha rebuda el president de la cambra, Josep Rull, acompanyat de Xavier Antic, president d'Òmnium Cultural, que és l'entitat que promou l'acte. Rull ha aprofitat per destacar el paper de les entitats i de la seva responsabilitat vers la societat, un paper que pot comportar repercussions personals com la presó en el cas de Jordi Cruixart.
La nació és perquè hi ha gent que la fan viable, la fan possible, la faisonen cada dia, la construeixen, i aquest és un batec excepcional, extraordinari. Nosaltres som perquè hi ha homes i dones que es comprometen per allò que compartim a canvi de res, a canvi de lliurar als nostres fills una nació viable, una nació més pròspera.
Després de la rebuda, s'ha distribuït la flama entre nombrosos fanalets que aquesta nit prendran les fogueres de Sant Joan. Per exemple, a les Cabanyes, a l'Alt Penedès, que la rebrà aquesta tarda. Canal 20, Olerdola, Raimon de Cara.
A les Cabanyes arriba la flama del Canigó. Serà aquest diumenge a partir de 3:15 de la tarda amb el punt de trobada al Centre Cultural i Lúdic, on hi haurà la sortida per anar a recollir la flama a la muntanya de Sant Pau. La recollida serà a 8:15 del vespre i a 9:15 s'arribarà de nou a les cabanyes, a la plaça de la Creu, on s'encendran torxes per anar fins al Centre Cultural i Lúdic. I allà, a 9:15, es realitzarà al vespre l'encesa de la foguera i es procedirà a la lectura del manifest de commemoració de la flama del Canigó. A partir de 10:15 hi haurà sopar de revetlla de Sant Joan i festa amb DJ.
També la Garriga, al Vallès Oriental, dona la benvinguda a aquesta flama del Canigó i ho fa amb una cercavila i l'encesa d'una foguera.
Com és habitual, hi haurà parlaments i la lectura del manifest abans de l'encesa a la plaça de l'Església. Ràdio Silenci, Jordi Roig.
Com cada any, una representació del centre excursionista al llarg de tot el dia participa als actes de rebuda de la flama al Coll d'Ares. Un dels integrants del centre, Lluís Guas, és la persona encarregada de recollir la flama amb el foc del cim del Canigó. I tot plegat culminarà amb l'arribada a la Garriga i l'inici d'una cercavila pels carrers del poble. Així ho explica Lluís Guas.
Aquest any la flama entrarà en Paulino, que és un antic corredor de les tortugues, i aquest any li farem perquè ell ja ho havia fet fa uns anys enrere, havia sigut el que havia corregut sol, amb la flama, amb la torxa, doncs a la plaça es fa l'entrega de la flama.
Val a dir que un cop encesa la foguera serà el torn del Front Diabòlic amb un correfoc infantil, que també ha preparat una nit de música per la revetlla de Sant Joan.
La flama del Canigó, les fogueres, els petards, la coca, la música i el ball són els ingredients que conformen l'esquelet de bona part de les revetlles catalanes, i les de Barcelona no són una excepció.
Tots els barris organitzen actes per celebrar l'arribada de l'estiu en una de les nits més curtes de l'any, però a la capital catalana el tret diferencial el marca, probablement, la celebració a les platges. Com cada any, es preveu que milers de veïns i persones de fora de la ciutat s'apropin a aquest escenari per gaudir de la revetlla. L'any passat en van ser 80.000 i aquesta vegada l'Ajuntament preveu una xifra similar. En la revetlla anterior, el consistori va desallotjar les platges a 6:45 de la matinada. Com a la ciutat de Barcelona, molts altres ajuntaments del litoral preparen aquests dispositius especials de seguretat i neteja.
Al costat oposat, al Pirineu, el Sant Joan té perfil propi amb les falles i els corriols de foc que es configuren de les muntanyes als pobles. Aquesta nit, a partir d'un 10:15, la xarxa emetrà en directe des de la plaça de l'Es a la Vall d'Aran la tradicional crema de Zaro de l'Es, un tronc d'avet d'entre 10 i 12 metres de llargada que es planta al centre de la vila.
Les festes del foc s'inicien amb aquest antic ritual d'agraïment als déus per l'èxit de les collites i l'arribada del bon temps, que ja està declarat patrimoni immaterial de la humanitat.
Mentre que a Tarragona els protagonistes són els diables i les bèsties.
La flama del Canigó arriba al barri mariner del Serrallo i obrirà la cercavila de foc i les enceses de lluïment de diables i bèsties de foc. A Valls, la revetlla arribarà en plena festa major i configura un Sant Joan amb un nou propi amb la Diada Castellera de dilluns. És el tret de sortida de la temporada amb actuacions de la colla Joves Xiquets de Valls i la colla Vella dels Xiquets de Valls.
A cada indret de Catalunya, com veiem, la revetlla es viurà d'una manera diferent, però hi haurà tres focus d'atenció: als perímetres pròxims als boscos per evitar incendis, a les carreteres amb controls d'alcoholèmia i drogues, i a les platges, que l'any passat, com dèiem, van aplegar desenes de milers d'usuaris. Carme de Fez.
Protecció Civil ha activat aquest migdia la prealerta del Pla Procicat davant la coincidència de moltes celebracions. Pel que fa a les fogueres, s'han de fer a llocs autoritzats per cada ajuntament, mai a prop de zones amb vegetació o arbres. Han d'estar a 15 metres de façanes i cotxes i lluny de les línies elèctriques. Han de ser de fusta, no s'han de tirar teixits ni papers perquè el vent els pot transportar i causa danys. Pel que fa als petards, s'han de comprar llocs autoritzats, manipular-los amb molta cura i no llançar-los contra persones o animals. Tampoc poden llançar-se a menys de mig quilòmetre d'un bosc. Atenció, perquè en alguns llocs hi ha restriccions. Pel que fa a les platges, està prohibit fer-hi fogueres i els usuaris hauran de marxar abans de les 6 del matí perquè començarà l'operació neteja per adequar les platges als banyistes. L'obertura de les platges, concretament, es farà a mesura que finalitzi aquest servei de neteja, que serà entre les 9 i les 10 del matí. A les carreteres també hi haurà un extens dispositiu per garantir la seguretat. Fins demà al matí hi haurà 75 punts de control d'alcoholèmia i drogues, tot i que també n'hi haurà de velocitat, de motos o de transports en general. Pel que fa a la mobilitat, el metro i el tram funcionaran tota la nit. Els ferrocarrils només deixaran de prestar servei entre les 2 i les 5 de la matinada, quan es reprendrà. Rodalies ha previst la circulació de 5 trens especials i reforçarà la capacitat habitual entre Barcelona i el Garraf, Maresme i Costa Brava.
Els tècnics del parc de Collserola i els bombers s'enfronten així a una de les nits amb més risc d'incendi de l'any.
Malgrat que les darreres pluges han suposat una treva pels boscos, no es pot abaixar la guàrdia. BTV ha visitat el centre de control de Collserola. Lluís Cruz.
Som al centre de control del Parc Natural de Collserola.
A totes les torres, a totes les torres, aquí contra el Collserola. Passeu canal 15, canvi.
Cinco, cinco, endavant, novetat.
Aquí, eco, sense novetats, canvi.
Cada dia i a cada hora, des que surt el sol, la comunicació és constant amb les 8 torres de vigilància que gestiona el parc, a banda de 4 més que té la Diputació. L'observació d'aquests guaites és capital perquè, en cas que vegin alguna columna de fum, facin saltar l'alarma.
Control Collserola, control Collserola. Aquí, eco, canvi.
Endavant, eco.
Informo d'una columna de fum a 275 graus a prop de Bailolets. Canvi.
D'acord, d'acord.
El guaita en aquest moment és els ulls, perquè durant els primers, el primer minut, o els 5 minuts o 10 minuts, el guaita és el que pot donar tota la informació sobre aquella evolució. I penseu que en un incendi els primers 5 minuts són els determinants.
Des de la torre es precisarà la coordenada exacta on s'ha divisat la columna i es contrastarà amb dues torres més per triangular, ja des del centre de control, la posició exacta del foc. A partir d'aquí, si cal, s'activaran els bombers, les ADF i les guàrdies urbanes del voltant de Collserola. Aquest any, però, l'estiu comença amb més tranquil·litat que els anteriors. Les pluges de les últimes setmanes han regalat humitat a la massa forestal i el calendari ha posat el llacet a aquest regal.
La revetlla agafa amb un pont en cap de setmana, per tant, doncs, estadísticament redueix una mica els possibles inicis d'incendi de petards, perquè molta gent s'haurà desplaçat fora de l'àrea metropolitana.
Però, com sempre diuen i en recorden, no cal abaixar la guàrdia, ni aquí ni enlloc.
D'altra banda, l'Hospital de Tortosa, Verge de la Cinta, ha reforçat el seu servei d'urgències coincidint amb aquesta nit de revetlla de Sant Joan. Des de 21 Ràdio, Gustau Moreno.
El cap de servei, el doctor Manuel Martínez Maimó, ha recordat els principals consells per tenir una revetlla més segura amb els petards, les fogueres i les coques, ja que l'endemà també hi ha ingressos a urgències per intoxicacions alimentàries. De totes maneres, el que més preocupa és el consum excessiu d'alcohol, ja que pot provocar accidents de trànsit, baralles amb lesions i comes etílics.
Passen més coses per l'alcohol que pel foc, perquè és una nit que la gent, bueno, surt molt, coincideix també final de curs, final de moltes classes de les universitats, l'estiu, i se junta molta gent i és una nit que la gent beu molt i accidents, baralles. També estem veient que a vegades inclús mos arriben gent jove que tenen menys costum de beure i arriben en un coma etílic, que és una cosa molt perillosa. És una guàrdia que reforcem sempre, tenim urgències traumatòlic i pediatria que no sempre n'hi ha, los metges d'urgències al completo, tots els residents possibles, perquè és una guàrdia de molt de volum de gent i a vegades pues, casos greus, sobretot tràfics i baralles són nits dolentes en aquest sentit.
I és que la nit més curta de l'any es fa molt llarga a les urgències de l'hospital.
A tot això, el sector pirotècnic preveu uns ingressos totals d'uns 20 milions d'euros per aquest Sant Joan. Des de fa una setmana, més d'un miler de punts de venda de petards omplen els carrers de Catalunya amb l'àmplia majoria situats a Barcelona.
Encara que durant la setmana la gent ha anat a comprar amb comptagotes, els venedors es mostren optimistes coincidint amb el cap de setmana i especialment aquestes darreres hores prèvies a la revetlla.
Les casetes de petards de la Garriga, al Vallès Oriental, preveuen que cada persona es gasti una mitjana de 50 euros en aquesta revetlla.
El municipi es ven pirotècnia a les parades des de dijous i fins a aquesta mateixa nit, repetint l'experiència dels últims anys. La pirotècnia de colors per davant de la Sonora va guanyant presència entre el catàleg d'aquest any. Ràdio Silenci, Jordi Roig.
Les bombetes, els petards, les fonts i altres articles similars són els que tenen més sortida. Igual que l'any passat, a la Garriga, i aquest 2024, tres casetes com a punt de venda. I dues, la gestiona personal de la botiga Can Grau. La responsable de les casetes de la Garriga, Juliet Grau, fa previsions de les vendes d'aquest any que es mantenen similars respecte al 2023.
Normalment depèn de la canalla, perquè hi ha canalla que creix i li segueixen agradant, hi ha canalla que em vol deixar de tirar i hi ha canalla nova que vol provar. Sí que és veritat que els últims anys, per sort, perquè nosaltres pensem que és una sort, la gent adquireix més coses de color que no pas de tro. De fet, aquest any la gamma de color ha baixat perquè, per exemple, els coets d'anar a l'aire de tro de games més altes no n'hi han aquest any.
Es preveu que la pirotècnia menys perillosa, com són les bombetes i les bengales, tinguin major sortida.
De fet, en aquest canvi de registre del tipus de petards, en alguns municipis fins i tot s'han arribat a restringir per sensibilitzar la ciutadania sobre les molèsties d'un dels pals de paller de la celebració. Afecta persones amb especial sensibilitat, però també als animals.
La societat està cada vegada més conscienciada sobre el malestar que pateixen algunes mascotes, sobretot els gossos, a conseqüència del so dels petards. Durant aquestes setmanes, les visites al veterinari augmenta per tractar aquesta qüestió. Ràdio Castellar, Cristina Domènech.
Els animals tenen una oïda fins a 4 vegades més sensible que el dels humans, de manera que un simple petard pot constituir un gran estrèpit per a les mascotes, provocant símptomes com tremolors, atordiment, sensació de realitat o taquicàrdies. Des de la Clínica Veterinària Perruqueria Bitxos, l'auxiliar Elisa Munt dona algunes recomanacions, com no deixar-los sols. Escoltem d'altres.
Per exemple, no acariciar-los, perquè si no representa que els estàs compremiant aquesta por. Encara que ens sembli estrany, que preparin una zona, bàsicament és el bany de les cases és on normalment s'acostumen a voler amagar alguns gossos, perquè allà queda com més apagat els sorolls.
Respecte a l'opció de medicar-los, cal tenir en compte que s'ha de començar uns dies abans i mai fer-ho sense consultar un expert, perquè la dosi dependrà del nivell de por, de fòbia que tingui l'animal, també de la mida i de l'edat.
I si per Sant Joan i les revetlles són protagonistes als petards, no ho són menys les coques. El gremi de forners i pastissers està preparat i preveu unes vendes de gairebé 2 milions de coques artesanes aquest Sant Joan, un 5% més que l'any passat.
En molts indrets de Catalunya, les coques tornen als orígens. A part de la coca amb fruites tradicional de Sant Joan, els forners han notat un augment en la demanda d'altres varietats que havien estat oblidades, o són, per exemple, la coca d'albercocs o la de cireres o maduixes. Olot FM, Pere Ubach.
Sant Joan és aquí i els forners ho saben bé. Fa dies que han començat a preparar les tradicionals coques. El gremi de flaquers adverteix que l'augment de vendes es deu en part al fet que aquest any Sant Joan cau en un cap de setmana llarg. Aquest any estan produint entre un 10 i un 15% més de coques que l'any passat i s'espera que els encàrrecs continuïn augmentant fins diumenge. Jaume Comas, del Forn Jaume, explica que en els darrers anys els encàrrecs han anat creixent. Ell ho atribueix al fet que després de la pandèmia la gent prefereix fer celebracions a casa en lloc d'anar a restaurants. Aquest canvi d'hàbits ha portat no només més clients, sinó també una varietat més gran de comandes, amb coques que feia anys que no li demanaven.
Ara, doncs hi ha gent que en vol de crema, gent que vol de cabell d'àngel, en fem de cireres, en fem d'abricoc, en fem de nectarina, de fruita del temps, d'ara aquest, el temps aquest que ha estat aquesta fruita tan esplèndida, són coques que ja es feien antigament, i ara el tornar a fer sopans, el que he dit abans, el tornar a fer sopans a casa i la gent reunir-se, doncs estan recuperant també coses més tradicionals i que es feien abans.
En total, com es preveu fer unes 400 coques de fruita de Sant Joan i una vuitantena més de cabell d'àngel, de crema i de fruita de temporada. Tot i que assegura que els preus es mantenen, reconeix que la matèria prima s'ha encarit més aquest darrer any.
Barcelona és molt més. És gaudir de més de 100 quilòmetres de costa i platja. És descobrir parcs i espais naturals. Barcelona és arribar fins als Pirineus. És viure l'art i la cultura. Barcelona és única. És un munt de likes. Quina Barcelona coneixes tu? Descobreix-les totes a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
Avui es disputa el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 al circuit de Barcelona, Catalunya. De fet, serà d'aquí a menys d'una hora, a partir de les 3 de la tarda, amb Norris, Verstappen i Hamilton encapçalant la graella de sortida.
Molts aficionats van començar a arribar dijous per no perdre's cap dels entrenaments i qualificacions que van tenir lloc divendres i ahir dissabte. S'espera que amb l'afluència d'avui, unes 200.000 persones en total hagin passat aquests dies pel circuit de Montmeló.
Tot i això, des del Servei Català de Trànsit i l'organització han demanat als assistents al Gran Premi desplaçar-se en transport públic al màxim possible. Per als que vagin en vehicle privat, se'ls separa el trànsit. S'accedeix als aparcaments A i B per la C-17 i als aparcaments C i D per la P-7. La C-32 queda com a via alternativa. Aquesta edició del Gran Premi de Fórmula 1 ha presentat la gran novetat del Fórmula 1 Barcelona Fan Festival, que ha tancat una setmana d'activitats amb prop de 120.000 assistents. Unes 80.000 persones han passat pel Fan Village de Plaça Catalunya, que ha comptat amb parades de gastronomia, música en viu i una varietat d'activitats com ara simuladors d'última generació, recreacions d'un túnel del vent i d'un pit stop a diversos monoplaces amb els quals fotografiar-se. Escoltem a diversos joves que hi han passat al llarg d'aquesta setmana.
A mi m'hagués agradat anar a l'Overs Simuladors, però com està ple, doncs costa molt anar i bueno, aprofito que puc i vinc per aquí i faig una volta. Pel que veig, a la gent li agrada i com és normal i és interessant. A més, quan estaven els cotxes passant i tal, doncs era brutal.
Doncs aquí he vingut perquè no vaig aconseguir entrades, però gràcies a això he pogut entrar perquè com és gratuït, doncs em tenia moltes ganes de vindre aquí. som molt fan de l'Alonso i doncs poder fer les activitats i veure el cotxe de l'Alonso m'ha il·lusionat molt.
A veure, un Fórmula 1 en directe fent drift, que m'ha impactat molt. Jo he vist Fórmula 1 al circuit de Catalunya, però mai havia un espectat tan impressionant com va fer el dimecres de drift a Carlos Sanz, Pedro de la Rosa i a la de la escuderia Alpine i Aston Martin.
A més, unes 40.000 persones van assistir al roadshow del Passeig de Gràcia el dimecres.
Dins de les polítiques de l'estratègia de la Unió Europea per la Igualtat de Gènere, avui com cada 23 de juny se celebra el Dia Internacional de la Dona en l'Enginyeria.
La jornada té per objectiu commemorar les dones pel seu paper en un sector en el qual es troben encara insuficientment representades. Núria Pereira.
La tecnologia i l'enginyeria també són femenines. Són paraules de Maria Salamero, presidenta de l'Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya, que en el Dia Internacional de les Dones en l'Enginyeria reivindica la posició de la figura femenina en el sector.
Avui és un dia per reflexionar. M'agradaria no haver de reflexionar sobre la dona i l'enginyeria, sinó directament sobre l'enginyeria. Hem de reivindicar, com a dones i com a enginyeres, estar on ens correspon. Calen accions, accions en tots els nivells d'edat. Cal estar on ens correspon, on es prenen les decisions, perquè la tecnologia i l'enginyeria també és femenina.
La falta d'atributs a la paraula enginyeria o la manca de referents són els motius principals de la poca representació femenina en el món enginyer. A més, des de petits estem exposats a una visió poc atractiva de l'enginyeria. Per això, segons Salamero, cal actuar des de l'educació.
La paraula enginyeria de per se, a vegades és difícil de veure què hi ha darrere i necessita aquests atributs. I l'altra cosa és la manca de referents, com jo dic sempre, de carn i ossos.
A hores d'ara, però, Salamero adverteix que falten vocacions científico-tècniques, així com gent que es vulgui dedicar a l'enginyeria, sobretot al sector industrial. Per això fa una crida a tota aquella persona que tingui ganes d'afrontar els reptes tecnològics del segle XXI.
Obrim plana cultural. Un any més arriba la festa de la plantada de la finca de Rabanals de l'Aldea, al Baix Ebre.
Un lloc emblemàtic que es troba al costat mateix de la Torre de l'Ermita i que ha servit per a fer reviure com treballaven els camps d'arròs antigament. Durant la plantada també s'ha gaudit de les tradicionals cantades i ballades de jota, així com degustacions de diferents arrossos del Delta. Canal Terres de l'Ebre, Teresa Gómez.
La festa de la plantada de l'Aldea s'ha iniciat en una trobada a la finca de Sant Joan de la Cruz, on posteriorment s'ha donat lloc a una caminada popular fins a l'ermita pel camí de Chopral. Allí mateix s'ha fet la presentació de l'acte dels plantadors d'enguany, que en aquesta 8a edició l'Aldea ha assolit el màxim de nombres de plantadors, així com la participació del plantador més jove amb només 15 anys. Pepe Cavaller és el regidor de festes i tradicions de l'Aldea.
Enguany hem sigut més que mai plantadors i plantadores. En total som 19 plantadors, entre plantadors i plantadores. Estem intentant portar gent jove per a aquesta gent que és més gran, que està plantant, el dia de demà que pleguem poder tindre un reforç, una cantera baix de plantadors i plantadores més joves.
La plantada de l'arròs posa el punt i final al cicle de festes dedicades a la plantada de l'arròs, que acabaran amb les festes de la sega a finals de setembre.
Notícies en xarxa. Esports.
Parlem d'hoquei patins. El Barça s'ha proclamat campió de l'hoquei Lliga aquest migdia, guanyant per 1-5 a l'Ateneu de Sant Sadurní davant el Noia en el quart partit de la sèrie per decidir el títol.
El Noia havia aconseguit posar el 2-1 al global de la sèrie, però no ha pogut forçar el cinquè partit. Punt i final de la temporada.
En futbol, l'Espanyol es juga aquesta tarda l'ascens a la primera divisió.
Els blancs i blaus juguen la tornada de la ronda final a Cornellà a partir de 6:45. Els de Manolo González hauran de remuntar l'1-0 del partit d'anada davant l'Oviedo si volen tornar a primera un any després del descens.
D'altra banda, final molt cruel pel Nàstic de Tarragona el passat vespre, que es va quedar sense ascens a segona divisió en l'última jugada de la pròrroga davant el Màlaga.
Després de remuntar l'eliminatòria amb un jugador menys, els granes van veure com tot s'ensorrava en el darrer segon al nou estadi. Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
El Nàstic no aconsegueix l'ascens a la segona divisió. El destí ha estat molt cruel amb els tarragonins, que amb el temps reglamentari eren equip de la Lliga i per motion, però un arbitratge nefast de l'àrbitre Eder Mallo Fernández ha acabat amb el somni d'un club centenari, d'una ciutat, una demarcació i una afició fidel. El got està ple perquè el Nàstic li va passar quelcom molt similar ara fa 2 anys a Vigo, on també en el darrer partit l'àrbitre va voler ser protagonista i va esguerrar l'ascens del Nàstic. L'àrbitre va acabar expulsant aquest dissabte a dos jugadors del Nàstic, a Nacho González i a David Concha, i un grapat de targetes grogues per cap mostrada al rival. Aquest dissabte els granats necessitaven guanyar el Màlaga per pujar a segona divisió A, i en la segona meitat, ja amb un jugador menys per l'expulsió de Nacho González, va ser Alan Godoy qui marcava l'1-0 i obria les portes del futbol professional. Així acabava el partit, però a l'estar empatada l'eliminatòria després del 2-1 a Màlaga, s'havia d'anar a la pròrroga, que el Nàstic va aprofitar només començar per posar el 2-0, obra de Gorka Santamaría. Dioni escurçava diferències amb el 2-1 a la meitat de la segona meitat de la pròrroga, on l'àrbitre, a partir d'aquí, es va convertir en el trist protagonista, suspenent el partit per haver entrat al terreny de joc dues pilotes i després de reprendre l'encontre, allargant 6 minuts al partit quan el cartellet indicava 2 d'afegit. Al darrer sospir, Antoñito empatava el partit i, per tant, era el Màlaga qui es convertia en nou equip de segona divisió. A l'acabar l'encontre, els jugadors i aficionats del Nàstic van acabar ensorrats, plorant i desfets anímicament, perquè ha estat una temporada per emmarcar i, de nou, un arbitratge polèmic ha impedit aquest ascens. Després del partit, ningú del Nàstic va voler parlar de forma inexplicable i ara pendents del comitè de competició, perquè l'acte de l'àrbitre parla d'amenaces, insults, bengales a la grada i tot plegat fa pensar en un possible tancament del nou estadi.
Mentre que avui diumenge serà el torn pel Barça Atlètic. El filial blaugrana juga la tornada del play-off al camp del Córdoba amb empat a 1 al partit d'anada.
I aquest migdia l'Hospitalet ha dit adeu a l'ascens a segona federació després de perdre la tornada de l'eliminatòria final al camp del Moscardó madrileny.
En l'anada el resultat va ser d'empat a un gol, però els riberencs han caigut 3 a 1 a la capital espanyola. L'Hospi sense ascens seguirà a tercera refef. I això fa que la Pobla de Mafumet, 15è classificat al grup català de tercera, baixi a la Lliga Elite pels descensos compensats.
D'altra banda, l'Eurocopa de Futbol arrenca avui la tercera i última jornada de la fase de grups amb dos partits, del grup A a les 9 del vespre, Escòcia-Hongria i Suïssa-Alemanya. En futbol sala, el Rubí puja a primera divisió femenina. Les rubinenques han guanyat per 1-2 a la pista del Benvibre de Vigo i s'asseguren l'ascens a l'Elite. Fins aquí aquest Notícies en Xarxa, edició migdia. Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa cap de setmana. Amb Adrià Tella.
Comencem repassant les principals notícies de la jornada. 23 de juny, avui és nit de Revetlla de Sant Joan i molts municipis catalans han programat correfocs, focs artificials i música per gaudir d'una de les festes més destacades del calendari al territori. Adrià Duc, bon dia.
Bon dia, Adrià. Al Pirineu regnen les falles i els corriols de foc que es configuren de les muntanyes als pobles. Al cantó oposat, la platja és l'escenari més destacat de la Revetlla a Barcelona. A Tarragona, els protagonistes són els diables i les bèsties.
La flama del Canigó és un dels elements també protagonistes d'aquesta data, amb multitud de pobles que esperen el seu foc per encendre les fogueres i donar el tret de sortida a la Revetlla.
Aquest migdia, la flama ha arribat al Parlament de Catalunya, on l'ha rebuda el president de la cambra, Josep Rull.
Moment ara per conèixer la previsió del temps per aquest diumenge de Revetlla, amb núvols a la costa i prelitoral i calma a l'interior i Pirineus. Sergi Càrceles.
Després d'aquests ruixats que hem tingut a Barcelona i al Baix Llobregat avui al matí, i esperarem una tarda una mica més ennuvolada, sobretot al litoral i prelitoral. No descartaríem fins i tot alguna gotellada molt dispersa, però això sí, bastant suau. A la resta del territori, sobretot a l'interior de Catalunya i al Pirineu i Prepirineu, tindrem molt de sol i les temperatures màximes arribaran fins als 30 graus, per exemple, al sector del Segrià o també de la Terra Alta. A la nit, molta tranquil·litat, podrem gaudir d'aquesta Revetlla, únicament algun ruixadet molt dispers que pot haver a la costa, però poc important, i per al dia de Sant Joan molt de sol i únicament alguns núvols baixos que apareixeran a la tarda al Pirineu.
Avui es disputa el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 al circuit de Barcelona-Catalunya. Serà a partir de les 3 de la tarda, d'aquí mitja hora.
S'espera que amb l'afluència d'avui unes 200.000 persones en total hagin passat aquests dies pel circuit de Montmeló.
Com sempre, aquesta presència d'aficionats genera certes complicacions al trànsit al voltant del circuit.
Tot i això, durant el matí i fins ara, força tranquil·litat. Tan sols algun quilòmetre amb retencions a la C35 entre Granollers i Montmeló cap a l'accés al circuit.
També en esports, en hoquei patins, el Barça s'ha proclamat campió de l'hoquei Lliga aquest migdia guanyant per 1-5 a l'Ateneu de Sant Sadurní davant el Noia en el quart partit de la sèrie per decidir el títol.
El Noia havia aconseguit posar el 2-1 al global de la sèrie, però no ha pogut forçar el cinquè partit. Punt i final a la temporada.
En futbol, l'Espanyol es juga aquesta tarda a l'ascens a la primera divisió. D'altra banda, final molt cruel pel Nàstic de Tarragona el passat vespre, que es va quedar sense ascens a segona en l'última jugada de la pròrroga davant el Màlaga. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Duc i jo mateix, Adrià Tella. 23 de juny, avui és nit de Revetlla de Sant Joan i molts municipis catalans han programat correfocs, focs artificials i música per gaudir d'una de les festes més destacades del calendari al territori. La flama del Canigó és un dels elements protagonistes d'aquesta data, amb multitud de pobles que esperen el foc per encendre les fogueres. Amb la distribució de la flama es dona el tret de sortida a la Revetlla.
La flama es manté encesa tot l'any al Castellet de Perpinyà i cada 22 de juny es porta fins a la cima del Canigó, des d'on es distribuirà a tot arreu, un símbol de la identitat comuna de totes les terres de parla catalana. Aquest migdia la flama ha arribat al Parlament. L'ha rebuda el president de la cambra, Josep Rull, acompanyat de Xavier Antic, president d'Òmium Cultural, que és l'entitat que promou l'acte. Rull ha aprofitat per destacar el paper de les entitats i de la seva responsabilitat vers la societat, un paper que pot comportar repercussions personals com la presó, en el cas de Jordi Cuixart.
La nació és perquè hi ha gent que la fan viable, la fan possible, la faisonen cada dia, la construeixen, i aquest és un batec excepcional, extraordinari. Nosaltres som perquè hi ha homes i dones que es comprometen per allò que compartim a canvi de res, a canvi de lliurar als nostres fills una nació viable, una nació més pròspera.
També la Garriga, al Vallès Oriental, dona la benvinguda a la flama del Canigó i ho fa amb una cercavila i l'encesa de la foguera.
Com és habitual, hi haurà parlaments i la lectura del manifest, abans de l'encesa a la plaça de l'Església. Ràdio Silenci, Jordi Roig.
Com cada any, una representació del centre excursionista al llarg de tot el dia participa als actes de rebuda de la flama al Coll d'Ares. Un dels integrants del centre, Lluís Guas, és la persona encarregada de recollir la flama amb el foc del cim del Canigó. I tot plegat culminarà amb l'arribada a la Garriga i l'inici d'una cercavila pels carrers del poble. Així ho explica Lluís Guas.
Aquest any la flama la entrarà en Paulino, que és un antic corredor de les tortugues, i aquest any li farem perquè ell ja ho havia fet fa uns anys enrere. Havia sigut el que havia corregut sol, amb la flama, amb la torxa, doncs a la plaça es fa l'entrega de la flama.
Val a dir que un cop encesa la foguera serà el torn del Front Diabòlic amb un correfoc infantil, que també ha preparat una nit de música per la revetlla de Sant Joan.
La flama del Canigó, les fogueres, els petards, la coca, la música i el ball són els ingredients que conformen l'esquelet de bona part de les revetlles catalanes, i les de Barcelona no en són una excepció.
Tots els barris organitzen actes per celebrar l'arribada de l'estiu en una de les nits més curtes de l'any, però a la capital catalana el tret diferencial el marca, probablement, la celebració a les platges. Com cada any es preveu que milers de veïns i persones de fora de la ciutat s'apropin a aquest escenari per gaudir de la revetlla. L'any passat en van ser 80.000 i aquesta vegada l'Ajuntament preveu una xifra similar. En la revetlla anterior, el consistori va desallotjar les platges a 6:45 de la matinada. Com a la ciutat de Barcelona, molts altres ajuntaments del litoral preparen aquests dies dispositius especials de seguretat i neteja.
Al costat oposat, al Pirineu, el Sant Joan té perfil propi amb les falles i els corriols de foc que es configuren de les muntanyes als pobles. Aquesta nit, a partir d'un 10:15, la xarxa emetrà en directe des de la plaça de l'Es a la Vall d'Aran la tradicional crema de Zaro de l'Es, un tronc d'avet d'entre 10 i 12 metres de llargada que es planta al centre de la vila.
Les festes del foc s'inicien amb aquest antic ritual d'agraïment als déus per l'èxit de les collites i l'arribada del bon temps, que ja està declarat patrimoni immaterial de la humanitat.
Mentre que a Tarragona els protagonistes són els diables i les bèsties.
La flama del Canigó arriba al barri Mariner del Serrallo i obrirà la cercavila de foc i les enceses de lluïment dels diables i les bèsties de foc. A Valls, la revetlla arriba en plena festa major i configura un Sant Joan amb nom propi amb la Diada Castellera de dilluns. És el tret de sortida de la temporada amb actuacions de la colla Joves Xiquets de Valls i la colla Vella dels Xiquets de Valls.
A cada indret de Catalunya la revetlla es viurà d'una manera diferent, com veiem, però hi haurà tres focus d'atenció: als perímetres pròxims als boscos per evitar incendis, a les carreteres amb controls d'alcoholèmia i drogues i a les platges, que l'any passat van aplegar, com dèiem, desenes de milers d'usuaris. Carme de Fez.
Protecció Civil ha activat aquest migdia la prealerta del Pla Procicat davant la coincidència de moltes celebracions. Pel que fa a les fogueres, s'han de fer a llocs autoritzats per cada ajuntament, mai a prop de zones amb vegetació o arbres. Han d'estar a 15 metres de façanes i cotxes i lluny de les línies elèctriques. Han de ser de fusta, no s'han de tirar teixits ni papers perquè el vent els pot transportar i causar danys. Pel que fa als petards, s'han de comprar llocs autoritzats, manipular-los amb molta cura i no llançar-los contra persones o animals. Tampoc poden llançar-se a menys de mig quilòmetre d'un bosc. Atenció, perquè en alguns llocs hi ha restriccions. Pel que fa a les platges, està prohibit fer-hi fogueres i els usuaris hauran de marxar abans de les 6 del matí perquè començarà l'operació neteja per adequar les platges als banyistes. L'obertura de les platges, concretament, es farà a mesura que finalitzi aquest servei de neteja, que serà entre les 9 i les 10 del matí. A les carreteres també hi haurà un extens dispositiu per garantir la seguretat. Fins demà al matí hi haurà 75 punts de control d'alcoholèmia i drogues, tot i que també n'hi haurà de velocitat, de motos o de transports en general. Pel que fa a la mobilitat, el metro i el tram funcionaran tota la nit. Els ferrocarrils només deixaran de prestar servei entre les 2 i les 5 de la matinada, quan es reprendrà. Rodalies ha previst la circulació de 5 trens especials i reforçarà la capacitat habitual entre Barcelona i el Garraf, Maresme i Costa Brava.
Els tècnics del Parc de Collserola i els bombers s'enfronten així a una de les nits amb més risc d'incendi de l'any.
Malgrat que les darreres pluges han suposat una treva pels boscos, no es pot abaixar la guàrdia. BTV ha visitat el centre de control de Collserola. Lluís Cruz.
Som al centre de control del Parc Natural de Collserola.
A totes les torres, aquí control Collserola. Passeu canal 15, canvi.
Sense novetats, canvi.
Cada dia i a cada hora, des que surt el sol, la comunicació és constant amb les 8 torres de vigilància que gestiona el parc, a banda de 4 més que té la Diputació. L'observació d'aquests guaites és capital perquè, en cas que vegin alguna columna de fum, facin saltar l'alarma.
Control Cossola, aquí, Eco, canvi.
Endavant, Eco.
Informo d'una columna de fum a 275 graus, a prop de Bailets, canvi.
D'acord. El guaitat en aquell moment és els ulls, perquè durant els primers, el primer minut, els 5 minuts o 10 minuts, el guaitat és el que pot donar tota la informació sobre aquella evolució. I penseu que en un incendi els primers 5 minuts són els determinants.
Des de la torre es precisarà la coordenada exacta on s'ha divisat la columna i es contrastarà amb dues torres més per triangular, ja des del centre de control, la posició exacta del foc. A partir d'aquí, si cal, s'activaran els bombers, les ADF i les guàrdies urbanes del voltant de Collserola. Aquest any, però, l'estiu comença amb més tranquil·litat que els anteriors. Les pluges de les últimes setmanes han regalat humitat a la massa forestal i el calendari ha posat el llacet a aquest regal.
La revetlla agafa amb un pont en cap de setmana, per tant, doncs, estadísticament redueix una mica els possibles inicis d'incendi de petards, perquè molta gent s'haurà desplaçat fora de l'àrea metropolitana.
Però, com sempre diuen i en recorden, no cal abaixar la guàrdia, ni aquí ni enlloc.
D'altra banda, l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta ha reforçat el seu servei d'urgències, coincidint amb aquesta nit de revetlla de Sant Joan. Des de 21 Ràdio, Gustau Moreno.
El cap de servei, el doctor Manuel Martínez Maimó, ha recordat els principals consells per tenir una revetlla més segura amb els petards, les fogueres i les coques, ja que l'endemà també hi ha ingressos a urgències per intoxicacions alimentàries. De totes maneres, el que més preocupa és el consum excessiu d'alcohol, ja que pot provocar accidents de trànsit, baralles amb lesions i comes etílics.
Passen més coses per l'alcohol que pel foc, perquè és una nit que la gent, bueno, surt molt, coincidís també final de curs, final de moltes classes de les universitats, l'estiu, i s'ajunta molta gent i és una nit que la gent beu molt i claro, accidents, baralles. També estem veient que a vegades inclús mos arriben gent jove que tenen menys costum de beure i arriben en un coma etílic, que és una cosa molt perillosa. És una guàrdia que reforcem sempre, tenim urgències, traumatòleg i pediatria, que no sempre n'hi ha, los metges d'urgències al completo, tots els residents possibles, perquè és una guàrdia de molt de volum de gent i a vegades pues, casos greus, sobretot tràfics i baralles són nits dolentes en aquest sentit.
I és que la nit més curta de l'any es fa molt llarga a les urgències de l'hospital.
A tot això, el sector pirotècnic preveu uns ingressos totals d'uns 20 milions d'euros per aquest Sant Joan. Des de fa una setmana, més d'un milió de punts de venda de petards omplen els carrers de Catalunya, amb l'àmplia majoria situats a Barcelona.
Encara que durant la setmana la gent ha anat a comprar amb comptagotes, els venedors es mostren optimistes, coincidint amb el cap de setmana i especialment aquestes darreres hores prèvies a la revetlla.
A Sant Vicenç dels Horts, al Baix Llobregat, triomfen la pirotècnia de llum i color aquest Sant Joan i es van deixant enrere els petards més estridents. Des de Ràdio Sant Vicenç, Sara Cabrera.
A Sant Vicenç dels Horts triomfa la pirotècnia de llum i color per Sant Joan i s'abandonen de mica en mica els petards estridents. Ho ha explicat Anai Mora des de Petards Patufet.
Bombetes, bengales, coses més inclusives i sobretot bateries, més que el tro. El tro sí que és veritat que s'està perdent una mica i fem una venda més destinada al color.
El consistori bicentí anima la ciutadania a optar per la pirotècnia inclusiva perquè animals de companyia, infants i persones amb alta sensibilitat al soroll puguin gaudir de la revetlla.
De fet, en aquest canvi de registre dels tipus de petards, en alguns municipis fins i tot s'han arribat a restringir per sensibilitzar la ciutadania sobre les molèsties d'un dels pals de paller de la celebració. Afecta a persones amb especial sensibilitat, però també als animals.
Els petards i les mascotes no tenen bona relació. La majoria dels gossos, gats i ocells entren en pànic quan senten el soroll de la pirotècnica i els veterinaris han de receptar medicaments tant naturals com químics perquè els animals no ho passin tan malament. El més important, però, és que els propietaris respecten la reacció de la mascota. Ràdio Ripoll, Martí Palau.
Els gossos normalment són els més afectats pel soroll de la pirotècnia. Per l'Àfrica Montaner, veterinària.
Els genera a tot tipus d'animals, siguin ocells, gossos i gats, els genera una por, un pànic, perquè no ho relacionen amb res. Simplement senten un soroll i allò els hi crea un estat de pànic molt, molt bèstia.
Aquest pànic pot afectar de diferent manera cada animal, però sovint cal usar fàrmacs per tranquil·litzar-los. Durant els dies previs a la festa se solen receptar medicaments naturals perquè rebaixin el nivell d'ansietat. En els casos que això no sigui suficient, calen fàrmacs químics el mateix dia perquè el gos no escolti els petards. En qualsevol cas, la tasca del propietari de l'animal és fer-lo sentir còmode.
El que és important és respectar molt la reacció de l'animal. És a dir, animals que busquen el propietari, no? El tutor, de dir, ostres, vull companyia, doncs agafar-lo. I altres que el que volen és amagar-se. Llavors intentar inclús fer-los com refugis, jo dic refugis així de, perquè es puguin amagar a la foscor i deixar allà que passin l'estona que sigui necessària.
La Revetlla de Sant Joan és la festa més temuda pels gossos, gats i ocells d'arreu, i tot i que és impossible prohibir la pirotècnia, sí que des de les institucions i les associacions animalistes es fa una crida a la responsabilitat i evitar tirar petards en zones on hi pugui haver mascotes.
I si per Sant Joan i la Revetlla són protagonistes els petards, no ho són menys les coques. El Gremi de Forners i Pastissers està preparat i preveu unes vendes de gairebé 2 milions de coques artesanes aquest Sant Joan, un 5% més que l'any passat.
A Girona, les pastisseries ho tenen tot a punt per servir les coques, però asseguren que en el seu cas les vendes baixen respecte a l'any passat. Televisió de Girona, Luna Blanco.
Durant la Revetlla no pot faltar a la taula una coca de Sant Joan. Aquests dies, fleques i pastisseries centren els seus esforços en fer les coques, com és el cas de la pastisseria Reverter de Girona. Ells només les fan per encàrrec i aquest any han tingut molta menys demanda que l'any passat. Només n'han fet una cinquantena, la meitat que el 2023. Ho atribueixen al fet que la Revetlla caigui en diumenge. Ho comenta Fatima Harju, dependenta de la pastisseria Reverter.
La gent aprofita el divendres a la tarda, el dissabte i el diumenge i el dilluns, i agafen tot com un pont i marxen. I clar, molts ja, si marxen a fora, ja agafen la coca d'allà i nosaltres parlem aquestes ventes.
Les que fan, però, són de diferents tipus. Predomina la clàssica amb una fruita confitada i una fina capa de massapà, però cada cop guanya més el terreny la de crema. La coca és l'estrella de la nit, però no és l'única cosa que demanen els clients. Els hàbits de la gent, però, canvien i els últims anys han disminuït el nombre de gent que encarrega les coques, però alhora cada cop són més les pastisseries que, per evitar el malbaratament, decideixen fer només les que demanen.
Barcelona és molt més. És gaudir de més de 5 quilòmetres de costa i platja. És descobrir parcs i espais naturals. Barcelona és arribar fins als Pirineus. És viure l'art i la cultura. Barcelona és única. És un munt de likes. Quina Barcelona coneixes tu? Descobreix-les totes a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
Avui es disputa el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 al circuit de Barcelona. Catalunya serà a partir d'aquí menys d'un quart d'hora, a partir de les 3 de la tarda, amb Norris, Verstappen i Hamilton encapçalant la graella de sortida.
Molts aficionats van començar a arribar dijous per no perdre's cap dels entrenaments i qualificacions que van tenir lloc divendres i ahir dissabte. S'espera que amb l'afluència d'avui unes 200.000 persones en total hagin passat aquests dies pel circuit de Montmeló.
Com sempre, aquesta presència d'aficionats genera certes complicacions al trànsit al voltant del circuit. Durant el matí fins ara, però, força tranquil·litat. Tan sols algun quilòmetre amb retencions a la C35 entre Granollers i Montmeló cap a l'accés al circuit.
Tot i això, des del Servei Català de Trànsit i l'organització han demanat als assistents del Gran Premi desplaçar-se en transport públic el màxim possible. Per als que vagin en vehicle privat, se separarà el trànsit i s'accedeix als apartaments A i B per la C-17 i els aparcaments C i D per la P-7. La C-32 queda com a via alternativa per a la resta d'usuaris.
Aquesta edició del Gran Premi de Fórmula 1 ha presentat la gran novetat del Fórmula 1 Barcelona Fan Festival, que ha tancat una setmana d'activitats amb prop de 120.000 assistents.
Unes 80.000 persones han passat pel Fan Village de la plaça Catalunya, que ha comptat amb unes parades de gastronomia, música en viu i una varietat d'activitats com ara simuladors d'última generació, recreacions d'un túnel de vent i d'un pit stop o diversos monoplaces amb els quals fotografiar-se. Escoltem a diversos joves que hi han passat al llarg d'aquesta setmana.
A mi m'hagués agradat anar a veure simuladors, però com està ple, doncs costa molt anar i bueno, aprofito que puc i vinc per aquí i faig una volta. Pel que veig, a la gent li agrada i com és normal i és interessant. A més, quan estaven els cotxes passant i tal, doncs era brutal.
Doncs aquí he vingut perquè no vaig aconseguir entrades, però gràcies a això he pogut entrar perquè com és gratuït, doncs em tenia moltes ganes de vindre aquí. Som molt fan de l'Alonso i doncs poder fer les activitats i veure el cotxe de l'Alonso m'ha il·lusionat molt.
A veure, ho fa la 1 en directe fent drift, que m'ha impactat molt. Jo he vist Fórmula 1 al circuit de Catalunya, però mai hi ha un espectat tan impressionant com el va fer el dimecres de drift a Carlos Sanz, Pedro de la Rosa i la de la escuderia Alpine i Aston Martin.
A més, unes 40.000 persones van assistir al roadshow de Passeig de Gràcia el dimecres.
Dins de les polítiques de l'estratègia de la Unió Europea per la igualtat de gènere, avui, com cada 23 de juny, se celebra el Dia Internacional de la Dona en l'Enginyeria.
La jornada té per objectiu commemorar les dones pel seu paper en un sector en el qual es troben encara insuficientment representades. Núria Pereira.
La tecnologia i l'enginyeria també són femenines. Són paraules de Maria Salamero, presidenta de l'Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya, que en el Dia Internacional de les Dones en l'Enginyeria reivindica la posició de la figura femenina en el sector.
Avui és un dia per reflexionar. M'agradaria no haver de reflexionar sobre la dona i l'enginyeria, sinó directament sobre l'enginyeria. Hem de reivindicar, com a dones i com a enginyeres, estar on ens correspon. Calen accions, accions en tots els nivells d'edat. Cal estar on ens correspon, on es prenen les decisions, perquè la tecnologia i l'enginyeria també és femenina.
La falta d'atributs a la paraula enginyeria o la manca de referents són els motius principals de la poca representació femenina en el món enginyer. A més, des de petits estem exposats a una visió poc atractiva de l'enginyeria. Per això, segons Salamero, cal actuar des de l'educació.
La paraula enginyeria de per se, a vegades és difícil de veure qui hi ha darrere i necessita aquests atributs, i l'altra cosa és la manca de referents, com jo dic sempre, de carn i ossos.
A hores d'ara, però, Salamero adverteix que falten vocacions científico-tècniques, així com gent que es vulgui dedicar a l'enginyeria, sobretot al sector industrial. Per això fa una crida a tota aquella persona que tingui ganes d'afrontar els reptes tecnològics del segle XXI.
Obrim plana cultural. Bruce Springsteen ha fet vibrar de nou Barcelona aquesta passada nit en el seu segon concert en 3 dies. És la quarta vegada que omple l'Estadi Olímpic en poc més d'un any.
Un cop més, i ja en són una vintena des del seu debut el 1981, Bruce Springsteen ha tornat a passar per la capital catalana per firmar dos concerts a l'alçada de la seva llegenda. Amb 74 anys i acompanyat de la seva inseparable E Street Band, el boss ha tornat a desplegar durant unes 3 hores el seu arsenal musical que ha portat fins a l'Estadi Olímpic més de 115.000 persones en aquests dos concerts.
D'altra banda, després de 20 anys d'anunciar la seva retirada dels escenaris, el conjunt d'Usminguet ha reaparegut aquest dissabte al recinte de l'Hort del Rabasser de les Borges Blanques en un concert per commemorar el 30è aniversari de l'emblemàtica sala Eslàvia.
El trio de la Garriga s'ha retrobat amb un públic entregat amb el qual ha fet un viatge en el temps per recordar les lletres que ja formen part del cançoner popular, com Sonarejos, Rumba Bona, Marihuana o El Teu Amor. El conjunt, format per Joan Garriga, Martí Villardebó i Dani Portavella, va ser un dels grups més rellevants de l'escena catalana de finals dels anys 90 i principis dels 2000, que es va acomiadar dels escenaris l'any 2004. Ara certifica el seu comiat definitiu amb aquest únic concert a la capital de les Garrigues.
Les 2:53, moment per parlar d'esports.
Notícies en xarxa. Esports.
Arrenquem parlant d'hoquei patins. El Barça s'ha proclamat campió de l'hoquei Lliga aquest migdia, guanyant per 1-5 a l'Ateneu de Sant Sadurní davant el Noia en el quart partit de la sèrie per decidir el títol.
El Noia havia aconseguit posar el 2-1 al global de la sèrie, però no ha pogut forçar el 5è partit. Punt i final a la temporada.
En futbol, l'Espanyol es juga aquesta tarda l'ascens a la primera divisió.
Els blanquiblaus juguen la tornada de la ronda final a Cornellà a partir de 6:45. Els de Manolo González hauran de remuntar l'1-0 del partit d'anada davant l'Oviedo si volen tornar a primera un any després del descens.
I final molt cruel pel Nàstic de Tarragona el passat vespre, que es va quedar sense ascens a segona divisió en l'última jugada de la pròrroga davant el Màlaga.
Després de remuntar l'eliminatòria amb un jugador menys, els granes van veure com tot s'ensorrava en el darrer segon al nou estadi. Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
El Nàstic no aconsegueix l'ascens a la segona divisió. El destí ha estat molt cruel amb els tarragonins, que amb el temps reglamentari eren equip de la Lliga i per motion, però un arbitratge nefast de l'àrbitre Eder Mallo Fernández ha acabat amb el somni d'un club centenari, d'una ciutat, una demarcació i una afició fidel. El got està ple perquè el Nàstic li va passar quelcom molt similar ara fa 2 anys a Vigo, on també en el darrer partit l'àrbitre va voler ser protagonista i va esgarrar l'ascens del Nàstic. L'àrbitre va acabar expulsant aquest dissabte a 2 jugadors del Nàstic, Nacho González i a David Concha i un grapat de targetes grogues per cap mostrada al rival. Aquest dissabte els granats necessitaven guanyar el Màlaga per pujar a segona divisió A i en la segona meitat, ja amb un jugador menys per l'expulsió de Nacho González, va ser Alan Godoy qui marcava l'1-0 i obria les portes del futbol professional. Així acabava el partit, però a l'estar empatada l'eliminatòria després del 2-1 a Màlaga s'havia d'anar a la pròrroga, que el Nàstic va aprofitar només començar per posar el 2-0, obra de Gorka Santamaría. Dioni escurçava diferències amb el 2-1 a la meitat de la segona meitat de la pròrroga, on l'àrbitre a partir d'aquí es va convertir en el trist protagonista, suspenent el partit per haver entrat al terreny de joc dues pilotes i després de reprendre l'encontre allargant 6 minuts al partit quan el cartellet indicava 2 d'afegit. El darrer sospir, Antoñito empatava el partit i per tant era el Màlaga qui es convertia en nou equip de segona divisió. A l'acabar l'encontre, els jugadors i aficionats del Nàstic van acabar ensorrats, plorant i desfets anímicament, perquè ha estat una temporada per emmarcar i de nou un arbitratge polèmic ha impedit aquest ascens. Després del partit, ningú del Nàstic va voler parlar de forma inexplicable i ara pendents del comitè de competició, perquè l'acte de l'àrbitre parla d'amenaces, insults, bengales a la grada i tot plegat fa pensar en un possible tancament del nou estadi.
Mentre que avui diumenge serà el torn pel Barça Atlètic. El filial blaugrana juga la tornada del play-off al camp del Córdoba amb empat a 1 al partit d'anada.
I aquest migdia l'Hospitalet ha dit adeu a l'ascens a segona federació després de perdre la tornada de l'eliminatòria final al camp del Moscardó madrileny.
En l'anada el resultat va ser d'empat a un gol, però els riberencs han caigut 3 a 1 a la capital espanyola. L'Hospi sense ascens seguirà a tercera FEF, i això fa que la Pobla de Mafumet, 15è classificat del grup català de tercera, baixi a Lliga Elit pels descensos compensats.
A l'Eurocopa de Futbol arrenca avui la tercera i última jornada de la fase de grups amb dos partits del grup A les 9 del vespre.
Escòcia-Hongria i Suïssa-Alemanya. Ahir, Geòrgia i la República Txeca van empatar a 1, Portugal va golejar 0 a 3 i Bèlgica va vèncer 2 a 0 a Romania.
D'altra banda, en futbol sala, el Rubí puja a primera divisió femenina. Les rubinenques han guanyat per 1 a 2 a la pista del Benviure de Vigo i s'asseguren l'ascens al Lid, mentre que en categoria masculina el Covisa Manresa no ha pogut culminar l'ascens després d'un partit boig amb pròrroga inclosa. Això és tot, fins aquí aquest Notícies en Xarxa, edició migdia.
You're not, 'cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today, toast to the ones that we lost on the way, 'cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain, when I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feel like December when somebody say your name, 'cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, hey. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, hey, hey. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say hey. Here's to the ones that we got, cheers to the wish you were here but you're not, 'cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today, toast to the ones that we lost on the way, 'cause the dreams bring back all the memories, and the memories bring back your. Memories bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost, and I felt all of the hatred was too powerful to stop. Oh, yeah. Now my heart feels like an ember and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for ya, and you know I'll never drop. Yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gon' be alright, a glass and say, hey. Here's to the ones that we got, cheers to the wish you were here.
changing night, cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today, toast to the ones that we lost on the way, cause the dreams bring back all the memories, and the memories bring back your doo-doo.